camins.
A veure, avui vull dir una cosa que em ve molt de gust, una mica d'ambient, Àngel, sisplau, de bon rotllo. Ara, això. S'havia colat abans, s'havia colat abans i ara el recuperem. Normalment, quan surten les dades de l'EGM, tothom dona gràcies a l'audiència, a tota l'audiència, però que bonic és saber-ne, ser conscient que en qualsevol moment esteu allà, escoltant i sentint. Perquè darrere de cada oient, de cada persona que té el gust d'escoltar-nos, hi ha una història, hi ha un moment, hi ha una sensibilitat. Que bonic és saber que hi ha persones que es troben cada tarda, cada vesprada amb nosaltres, que li agrada el que fem i, sobretot, que se senten acompanyades. Hi ha moltes persones, és clar, però avui vull saludar especialment una dona, una oient, una persona, que cada tarda des de Girona, des de les terres gironines, sintonitza el nostre dial i es troba amb nosaltres. Carme, Carme Riera Illa, la Carme. Que bé saber que t'acompanyem, que estàs bé amb nosaltres, que t'agrada Camins i Radio Estel segurament en general i que amb nosaltres et sents bé. Per tu i per les persones que senten com tu, tots, Ferran, Paula, Júlia, Carla i tota la família de Camins, es posem en marxa cada dia. Gràcies a tu i a tots els que ens escolteu. Gràcies, Carme. Una cançó dedicada, en aquest cas per la Carme. La Carme, el Camins d'avui, va per tu. I amb aquesta clucadeta d'ulls per un oient molt fidel, que ens agrada molt que sigui així, i per tota l'audiència també, va per tots, us donem la bona vesprada d'aquest dimecres 24 de maig del 2023, dia 1 després de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'Economia en Valors i Optimista, a ir amb un masterclass, una masterclass sobre què passa amb la gent que busca feina i que té més de 45 anys. Una mica complicat, de vegades, és complicat, però la convidada ens va donar les claus perquè sigui possible. Dia 1 després també d'una entrevista interestel·lar, Michael Kuipers, del Centre Europeu d'Astronomia Espacial, ens va parlar de la possibilitat que un asteroide impacti contra la Terra. Ni més ni menys. És una possibilitat molt remota, però ens va tranquil·litzar que si arriba el moment, diu que ells estan preparats per aturar-lo. De moment, tots tranquils. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts, també de cada dia podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza. Ens podeu trobar a Twitter @CaminsEstel, a Instagram @CaminsEstel i en directe a l'aplicació Radio Estel Oficial, el nostre Tinder particular. Radioestel.cat és la nostra web i YouTube i més Estel, molta música. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia de la Ràdio, Macedònia sensible, Macedònia reflexiva, Macedònia creativa. Tenim temps de reflexió i de creativitat al Camins. Abans que res, farem l'actualitat de la mà de Carla Buigas i Júlia Julve. Avui també amb la participació estel·lar de Sílvia Muñoz i Judit Casellas, que les tenim voltant per Barcelona, perseguint alcaldables. Hi ha gent que caça pokémons, doncs elles cacen alcaldables. Després, tot seguit, temps pel professor Xavier Torrents, que un cop més ens visita per analitzar diferents aspectes de l'actualitat, avui molt pendents de les eleccions, de les prediccions, de les expectatives i de les possibles conseqüències dels resultats. I a la part final del programa, Alberto Gómez, expert en tennis, sinònim de microcontes, de literatura, de màgia, de ràdio nocturna, un cop més ens omplirà l'estudi i els cors i les ones d'aquesta màgia que només amb ell és possible. Microcontes entre tu i jo. Avui parlarem de primeres vegades, de primers reptes, de quan sents aquesta sensació per primera vegada, aquell moment, aquella por, aquella satisfacció o insatisfacció. Alberto Gómez, por un momento, a la part final del programa. Notícies. Xavier Torrents, Alberto, a la ràdio nocturna de la casa, que quan encara hi ha llum, encara hi ha llum des d'ara i fins les 9, la banda de Camins us fem la ràdio una mica susurrada a Radio Estel.
Capdevila, Moreno, Sanaüja, Camins.
Vinga, seguim endavant. La ràdio nocturna més diurna que existeix a la radiodifusió catalana. Ja tenim aquí el professor Xavier Torrents. Xavier, bona vesprada. Espera un segon, que tenim el micro tancat. A veure, obrim el micro del professor. Xavier, bona vesprada.
M'agrada saludar-te a les 8 i 18 del vespre.
Sí, perquè et sembla que és com que encaixa tot molt, molt, no? Que...
Sí, bueno, avui parlarem, ja obrim una mica...
El meló.
El meló.
Obrim els melons.
De Mike Oldfield, que la seva primera obra va tenir 18 milions de reproducció, de discos venuts.
Per tant, a les 8 i 18 parlarem d'aquí una estona, deixarem una mica per al final de la secció de la teva visita, de Mike Oldfield i del seu mític disc de Tubular Bells.
Sí.
Tinc moltes coses apuntades d'aquest disc perquè és un disc mític, déu-n'hi-do. Escolta, amb Xavier Torrents, ja ho sabeu, amics oients, fem una mica de repàs de l'actualitat i l'actualitat ve molt carregada. Xavier, ve amb moltes coses.
Sí.
I mira, m'agrada molt aquest tema, aquest primer tema que m'has proposat per parlar una mica i per conèixer la teva opinió, perquè és un tema que té com diferents branques i diferents coses, però en aquest cas estic convençut que tu et centraràs en la part doncs, en la que tothom estem d'acord, que és, i en la que tothom ha d'estar d'acord, en principi, que és aquesta sanció exemplar al València, aquest tancament parcial de Mestalla de la grada d'animació Mario Kempes durant 5 partits i l'anul·lació, que això de lo millor ja és més discutible des de la vessant de l'esport, de l'expulsió de Vinícius Júnior. Estem parlant de tot el que va succeir a Mestalla diumenge passat en el partit.
Mira, no t'ho creuràs, no t'ho creuràs, però jo fins ara no sabia qui era Vinícius
Júnior. No ho sabies?
No, jo no.
Per tant, el futbol...
Ara l'he conegut.
El futbol no el segueixes massa, Xavier Torrents.
Bueno, massa és una exageració.
Vols dir
res?
Gens
ni mica.
Gens ni mica, no t'agrada el futbol. Bueno, jo, no. Si jo soc molt futbolero, a mi m'agrada molt, jo soc del Barça, per tant, també m'interessa molt la resta d'actualitat esportiva.
Però bueno... Sí,
això transcendeix l'esport.
Justament, hi ha una cosa transcendental que és que el racisme campa lliurement pel país
sí.
I que bueno, també per treure-ho del futbol no és una qüestió del futbol i ni del València ni de... O sigui, és una qüestió generalitzada en la societat. Mm-hmm. És que algú es creu que en aquests moments Vox, que és la tercera força política d'Espanya i la quarta força política de Catalunya, va sortir del no-res. Portàvem unes quantes persones expertes a les quals no se'ns feia cas amb aquesta qüestió puntual. Dèiem, amb el racisme que està venent en la societat, amb aquest discurs contra les persones migrants, que per cert, en podem parlar, en aquests moments de 48.200.000 persones que viuen a l'estat espanyol, 42 milions són de nacionalitat espanyola i 6.200.000 són immigrades estrangeres, doncs, en una ciutat que ja és així, com pot ser que no es digui res en contra d'aquest racisme anti-immigrants més enllà de persones o de ràdios com Ràdio Estel, que sí que se'n parlava d'aquestes qüestions?
Mm-hmm. I dèiem,
acabarà apareixent un partit com ja França, com hi ha altres països, i ningú s'ho creia. Doncs pues mira, aquí està. Per tant, passa en el Parlament espanyol, passa al Parlament de Catalunya, passa a Mestalla, a València, i passa en molts llocs del camp de futbol. El que no passa, i sembla que ara diuen que passarà, però ja ho veurem, el que no passa és que hi hagi una acció contundent, més enllà de paraules boniques, diguem-ne, de defensar una persona que pateix el racisme quotidià del dia a dia, doncs no hi ha accions. És allò, qui dia passa any empeny i ningú fa res.
Clar, perquè en aquest cas, aquesta situació en què és tan fàcil identificar el racisme, és a dir, estàs en un estadi de futbol, tenen 50.000 càmeres de seguretat, vigilants, etcètera. L'insult racista, el menyspreu racista, l'actitud racista va cap a una persona que tu no la coneixies, però és molt coneguda.
No només
a Espanya i Catalunya, sinó arreu del món, que és Vinícius Júnior, probablement un dels millors extrems esquerres que existeix en l'actualitat, si no el millor.
Bueno, i a més, ha hagut un impacte fins i tot religiós, perquè el Crist Redemptor a Brasil han apagat les llums
en
protesta pel que ha passat amb aquest jugador brasileny.
Exacte. És que hi ha hagut una transcendència internacional, perquè hi ha molta sensibilitat al món del futbol amb aquestes coses, perquè són actituds que es repeteixen, que els esportistes negres han patit durant molts anys. Recordem tots els moviments que han sortit darrerament de reivindicació, etcètera.
Sí, una cosa que passa ara, per exemple, ara a la ràdio fora estan passant persones negres.
Exacte,
val?
Però aquí estan passant.
No és habitual perquè tenim un nombre petit de persones negres al nostre país, però és que ens hem d'habituar. És que el món és així. O sigui, sembla que la gent hagi passejat per París o per Londres o per Lisboa.
Però,
per no dir Nova York.
Xavier, jo, mira, faré una reflexió a veure què n'opines tu. Comentava, ahir els meus fills estaven veient el partit del Barça. Estava jugant el Barça.
Però jo no sabia ni contra... que jugava el Barça.
Sí, jugava ahir el Barça i és campió de Lliga.
Em perdonaran els ullets de Radio Estel.
No et preocupes, jo t'informo. Estaven veient el partit del Barça que jugava a Valladolid, per ser un partit en què va perdre 3-1, un partit prou, es va deixar anar i és campió. I a la tele, a DAZN, posaven un missatge que deia «Juntos contra el racismo». Llavors els meus fills el van veure i em van dir per què aquest missatge? I els vaig explicar una cosa, perquè ha passat tot això de Vinicius, els vaig explicar tota la situació, però a banda vaig fer aquesta reflexió, vaig dir, no sé què passa als estadis de futbol, que és treu una mica el pitjor de les persones. Sembla ser que quan una persona entra a un estadi de futbol, amb l'entrada i el diners que paga, tingui ja dret a l'insult. L'insult, que pot ser racista, com hem vist moltes vegades, i en aquest cas, aquest diumenge a Mestalla contra aquest jugador, Vinicius Júnior, però l'insult en general, és a dir, tu estàs en un estadi de futbol i escoltes insults contra l'entrenador, contra els jugadors, contra l'àrbitre. Què passa? Què passa en la nostra societat que aquesta educació bàsica, que és respectar a les persones, doncs no succeeix. És que és increïble. I hi ha altres àmbits de la vida en què també passa això, en què sembla ser que, com s'ha fet sempre, doncs mira, podem insultar-nos.
Sí, a veure, mira, en el màster que tenim a la Universitat de Barcelona de Polítiques de Seguretat Global,
sí,
fins i tot treballem específicament el tema del futbol, i fins i tot un professor que està en aquest màster, que es diu Carles Vinyes, que acaba de treure un llibre que es diu Ultras, i justament parla d'això, o sigui, com aquest extremisme,
sí,
es porta encara més a l'extrem en un camp de futbol. Mm-hmm. Però jo no vull estigmatitzar tampoc el futbol. Pensem que el futbol, al ser un lloc, diguem-ne, bueno, als Estats Units el futbol, diguem-ne, europeu no és tan important.
No, allà això,
està molt més repartit amb els esports.
Exacte. Béisbol, bàsquet, etc. Sí.
Bueno, el bàsquet i el futbol americà i fins i tot el hockey sobre gel, etc.
Sí.
Però, diguem-ne, com aquí se li dona tanta importància, vol dir que la gent extremista vol tenir la seva veu també en un lloc que tindrà molt de bombo.
Exacte.
Per entendre'ns.
Li dona visibilitat a aquestes coses.
Efectivament.
Per tant,
cal donar visibilitat a l'antiracisme.
Molt bé. Doncs ho estem fent aquests dies aquí a Radio Estel, crec que a tots els mitjans de comunicació. S'està parlant moltíssim. Avui ens hem centrat en l'episodi racista. També s'ha parlat molt esportivament de l'actitud de Vinicius Júnior, que és un futbolista que fa ràbia.
Jo vull afegir als oients de Radio Estel que facin mares, pares, avis i àvies, sí, com fa el Rafa amb els seus fills, amb un fet així. Explicar-ho pedagògicament.
Sí, sí, perquè a més, mira, van treure ells el tema, van dir això, què vol dir, què està passant? I mira, els vaig explicar. Escolta, més temes. Ahir van tenir el debat a TV3, del debat, diguem-ne, més multitudinari, més seguit, amb les eleccions als ajuntaments. Com ho vas veure, Xavier?
Bueno, ho vaig veure i viure la meitat. És a dir, jo vaig veure un moment que dir, prou, ja me'n vaig a dormir.
Ja tinc prou, no? Ja tinc
sí,
prou.
Saps per què? Perquè, a veure, diguem-ho clar, a veure, fa una estona parlava d'un dels màsters que codirigeixo a l'Universitat de Barcelona.
Sí.
Hi ha un altre que és el de màster de polítiques públiques,
sí,
que allà ensenyem, diguem-ne, a dissenyar polítiques públiques. I, per exemple, ensenyem, no sé, política de salut, política d'inclusió, dret en perspectiva de gènere, polítiques actives d'ocupació, política de dret del medi ambient, política d'innovació, dret migratori, etc. Clar, tu ensenyes
això... Es va tocar algun tema de tots aquests?
Sí, se'n van tocar, però saps, d'aquella manera que nosaltres diem als estudiants que no ho facin així.
Ah.
A veure, amb paraules buides, genèriques, que està molt bé en una campanya electoral. Tu he de dir, si jo en comptes de treballar en un màster de polítiques públiques, drets socials i sostenibilitat de la Universitat de Barcelona,
sí,
treballés un màster de comunicació política, els diria, feu el que allí van fer tots els polítics. És a dir, parlar de forma genèrica, no dient res, perquè d'aquesta manera, diguem-ne, aconseguiràs més votants. Però si tu em vens a dissenyar una política pública que funcioni, que tingui efecte, que arribi a la gent, que millori la vida de les persones, que permeti, per exemple, a les famílies arribar a final de mes amb una política social i una política activa d'ocupació. El que van fer allí és un zero en aquestes matèries. Un zero. Però en comunicació política, això l'expert ets tu, no sóc jo, parlant general, es veu que atrapa més a la gent.
Diguem. Això està estudiat. I no, sí. I no penses que algú que canviés l'estratègia i de manera senzilla, no dic que hagi de fer un dossier de 200 pàgines per cada tema pormenoritzant, jo que sé, les seves polítiques. Però si algú, veure, si algú que... fos una mica més concret i no... Perquè jo tinc la sensació que, d'alguna manera, es dediquen a atacar-se uns als altres.
Vostè això ha, també va passar allí. Vostè i ha això fet, és una cosa que, fet... va fer, que allí em va fer decidir marxar a meitat del debat.
Per tant,
que no vol dir que no vagi a votar. Cal anar a votar, que sí, cadascú sí, voti sí. El que cregui convenient. Jo sí que aniré a votar, però allí doncs, ja no, no calia escoltar més i a meitat del debat doncs, de TV3 doncs, ho vaig dir. Jo... Però, per exemple, allí, per un cantó, Ada Colau deia «Ah, tots esteu en contra de mi», i Collboni deia «És que esteu en contra de mi». Tothom volia que parlessin que estan en contra d'ells. Per què? Perquè aquestes polèmiques són les que fan revifar el, que els votants...
La passió, no? La passió.
La passió, sí. I la passió mou vots.
En aquest cas, jo ja dic des d'ara, ho he dit ja en algun altre cop i ho diré fins a aquesta setmana, no sé a qui vota. Jo sóc dels que pensa que s'ha de votar, s'ha d'anar a votar, és un dret que ha costat molt de, moltes vegades de tenir i que s'ha de respectar i dignificar, però que jo pateixo perquè no sé a qui votar, perquè veig un panorama...
Fes com jo,
a veure, què fas, què
crec
fas?
Que som semblants per, amb això, perquè és... Ostres, es va inventar un dia de reflexió? Doncs l'utilitzaré per reflexionar, no, que votaré l'endemà.
Ho tinc pensat, eh? El dissabte, a veure si trec una mica de temps i faig una
saps?
Mica de reflexió.
Mira, proposo una cosa.
Què vols? Que quedem per reflexionar?
No, al contrari. Tu ho pots fer de forma familiar, ja que m'has donat l'exemple dels teus fills. Pregunta-li als teus fills què us agrada que canviïn en la, a la ciutat on vic, on vivim. Què us agradaria que canviessin de l'escola? No sé, i a partir d'aquestes reflexions,
contrastem.
Ves construint... no els demanis amb ells que votarien. No, crec
doncs
que no és el moment, no és la clau.
No, perquè són massa petits.
Per això mateix.
Però és un... Mira, m'agrada la teva proposta.
Per exemple,
proposta.
Preguntant-li sobre l'escola, sabràs què t'agradaria que hi hagués en política educativa municipal. Bueno. Preguntant-los, per exemple, què passa quan es troben malalts, etc., sabràs sobre política de salut. Que quan van caminant, o en cotxe, o en vehicle, com vagin fins a l'escola, sí. Sabran, per exemple, tema de transport i mobilitat. És a dir, a partir de les preguntes a les teves criatures, sabràs construir polítiques públiques que faran decidir el vot de l'endemà.
És portar-lo al terreny més pràctic, que jo crec que és al final el que interessa a la gent, les coses pràctiques. Xavier, fem una pausa, res, minut i mig, dos minuts, i tornem perquè volem tocar tots els temes que ens has proposat, que penso que són doncs, molt interessants. Una pausa i tornem.
Fins ara.
Ràdio Estel.
El 28 de maig canvia el mapa municipal. Seguirem l'escrutini, analitzarem els resultats i escoltarem els protagonistes. Perquè aquest any els alcaldes es trien a Ràdio Estel. La nit electoral del 28M amb Pol Marçà i els serveis informatius de Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000. Les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Camins.
El macho parrito panzón, pero muy picoso.
Amb Rafa Sanahuja.
Mariachi Águila Real.
I altres persones que expliquen coses.
Tres minuts clavats que passen de 8:45. Estem en Camins, estem en la cua del lleu de la programació en directe de Ràdio Estel, butlletins a banda, estem en conversa amb Xavier Torrents. Ja hem repassat una mica el tema Vinícius Júnior, hem repassat una mica què va passar ahir al debat electoral de TV3 i tenim una candidatura alternativa, Xavier, que sàpigues que Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, va passar per aquest programa dijous passat i ens va presentar una mica aquesta candidatura de, dels invisibles, la candidatura una mica alternativa, una mica fake, una mica reivindicativa, que ha presentat aquesta idea fantàstica, jo crec, que han tingut des d'Arrels Fundació.
Sí, així és. A veure, per exemple, en el debat municipal d'ahir es parlava de seguretat. Quina cosa més insegura que viure al carrer, bueno, sense sostre?
Absolutament.
Pot ploure, poden apallissar, poden, no sé, fer mil coses. Més insegura que això.
És inhumà. Ell ens deia...
Política de salut, per exemple. Sí. Que més insalubre que viure en qualsevol lloc, sigui descampat o a cobert. A cobert vol dir en una obra, diguem-ne, que estigui en construcció o alguna cosa així, però tot antigènic. Es va parlar, no sé, de dels ocupes. Pues, ostres, és que no tenen lloc ni per ocupar en l'espai públic, etcètera, etcètera. I totes les polítiques d'allí, per exemple, jo va haver un moment que sí que vaig fer això. I és, la reconduïa pensant... Caram, el pitjor viu una persona sense sostre. Una persona sense sostre.
Estem parlant de que és una situació, a tot Catalunya la xifra és més alta, però només a la ciutat de Barcelona, estem al voltant de les 1.000 persones, 1.000 i pico persones, que viuen, bueno, que viuen al carrer. I que...
Sí, bueno, jo afegeixo una altra dada. No és el mateix, o sigui, hi ha més de 1.000 persones sense sostre, és a dir, que viuen al carrer completament, després hi ha més de 4.000 sense llar, és a dir, que viuen en un alberg, potser, però no en un pis, o una casa o un departament.
Interessant, sí senyor. Mira, el Ferran Busquets, el director d'Arrels Fundació, ens explicava dijous passat, perquè jo li vaig dir, escolta, però, o sigui, quan posem-li preu a solucionar aquest problema? Quant li costaria a l'administració pública, a l'Ajuntament, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, jo què sé, les entitats públiques, quant els costaria? I ell ens va explicar que ho tenen... Bé, són xifres que poden variar segons les situacions, etc, però que costaria uns 100 milions d'euros. 100 milions d'euros enmig d'uns pressupostos que són, bueno, infinitament més alts.
Jo estic segur que si haguéssim presentat aquest projecte des del govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona o el govern espanyol, pels fons Next Generation, possiblement els haguessin donat, o la majoria. Per què no es va fer? Per què cap polític de cap color polític va pensar en fer això?
Ningú parla. Ningú parla i al final es pugen al carro del que els propis sense sostre ens expliquen, la invisibilitat.
I a més, com no podran votar, per exemple, mira, afegeix una cosa. A part de que parlis amb els teus fills aquest dissabte, el dia de reflexió de què votaràs, pensa en les persones sense sostre també en el moment d'anar a votar. Perquè ells no votaran, malauradament i tristament, per molt que tinguin també el dret a vot, molts d'ells, perquè són ciutadans, els que són migrants estrangers, ni tan sols tindrien el dret a vot. Però és que no votaran cap d'ells.
Des d'aquí aplaudim aquesta iniciativa d'Arrels Fundació, que fa una tasca increïble, complicadíssima, i que dona moltes vegades uns fruits que són meravellosos. I aquesta idea de diguem, treure el cap enmig d'aquestes eleccions, enmig d'aquests debats que estem vivint, doncs que són una mica, com li va passar al Xavier Torres, una mica tediosos, una mica insuportables, doncs com a mínim aquesta iniciativa la celebrem. I el darrer tema, què ens proposa? Sempre portes un tema ja una mica alternatiu, que ja m'agrada, eh? Ara t'has posat els auriculars i sembla que vagis a fer una mica una jam session, eh? Sembla que vagis a tocar tu. Parlarem dels 50 anys d'aquest disc mític. Estem parlant de Tubular Bells, 50 anys d'aquest disc de rock progressiu, que no és el que és, ara m'ho explicaràs tu, que és el rock progressiu. Mike Oldfield, que fa 50 anys va treure aquesta meravella innovadora, gravada en tècniques mai abans posades en pràctica, i que, no sé tu, però jo associo a la pel·lícula L'Exorcista.
No, jo no, perquè de fet aquesta pel·lícula vaig veure molts anys més tard i no l'associava amb això.
Jo sí.
De fet, no. A veure, hi ha moltes coses que m'agradaven d'aquesta obra, diguem-ne, de Mike Oldfield, Tubular Bells.
Sí.
Bueno, primer que demà és el dia de l'aniversari, 50 aniversari, però com jo demà no estaré aquí parlant amb tu, Rafa, havia de parlar-ho avui.
Parlem la vespre de la festa.
Sí. A veure, una cosa curiosa. Per exemple, ell va vendre... O sigui, un munt de discos, concretament 18 milions de còpies venudes.
Sí,
va guanyar 11 discos de platí, 4 discs Discs d'Or i el Grammy, diguem-ne, en aquell moment a la millor composició musical. Uh-huh. Va, fins i tot va estar 5 anys en la llista del Regne Unit, doncs, de música.
Sí.
5 anys a la llista dels més venuts durant 5 anys.
279 setmanes. Increïble.
Déu-n'hi-do. Doncs bé, hi ha dues coses curioses. Una és que ningú li volia publicar i quan ho va fer va ser un exitàs, ja ho has vist ara amb aquestes dades només.
Sí.
I l'altra, una cosa que va fer molt nova, és que ell sol, amb 20 anys, tocava més de 20 instruments musicals. Clar, no l'hora, va fer una cosa...
Seria increïble, eh?
Seria un miracle. Seria un miracle. I doncs tocava la guitarra elèctrica, la guitarra acústica, la guitarra espanyola, el baix elèctric, la mandolina, sí, l'orgue farfisà, el timbal de concert, les campanes tubulars, d'aquí ve també aquesta,
exacte,
idea de tubular bells.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí.
Tocava
òrgans, flautes,
el piano, bueno, baixos, un munt.
De tot. Mike Oldfield, eh? Era, sí, un músic total. I es va inventar aquesta obra.
Sí, sí, i no li van fer cas i tal, i bueno, a mi em va frapar així.
Perdona, sí, passa molt, que obres genials que després han marcat l'imaginari popular i que s'han instal·lat, com és el cas de Tubular Bells de Mike Oldfield, al principi la gent no s'arrisca, perquè és una cosa tan innovadora en el seu moment.
Però també hi ha aquella dita catalana de qui no arrisca no pisca.
Exacte, qui no arrisca no pisca.
I bé, això va ser l'any 1973,
sí,
però a mi, de fet, el que em va agafar més és una música d'ell de 10 anys més tard, 1983.
Val.
I encara que és veritat que jo de futbol no en sé i tal, crec que va ser el 1982 que el Barça guanyar a Basilea. Crec que va ser el 1982.
El 82,
veus?
Sí.
Això sí me'n recordo, veus?
Va ser la Recopa de Basilea.
Algun dia m'hauràs de preguntar, perquè aquell any em vaig enganxar al del Barça i al futbol i després no sabia ni qui era el... Mira, no sé ni com es diu.
Tens memòria a llarg plaç, però no de
bueno, l'actualitat. Seria preocupant.
Està
però
bé.
Això
bueno,
però la, mira, la cançó i la música que em va agafar és The Moonlight Shadow. Aquesta és la que em va agafar.
A veure, és aquesta.
Va agafar del tot. Encara que sigui amb la veu que estem tocant, que soni una miqueta.
Que soni, que soni, que soni, que soni.
Agafa, agafa. Què t'inspira aquesta música, per exemple?
A mi m'inspira, a mi aquest tipus de cançons vuitenteres m'inspiren una carretera molt llarga i anar amb el cotxe en una tarda d'estiu, amb el cotxe allà, vinga, una mica a descobrir llocs i racons.
Jo no t'ho diré avui, jo t'ho diré possiblement en el proper programa que m'inspira, per tant, en el proper programa hauràs de tornar a posar Moonlight Shadow
per
de Mike Oldfield.
No la perdem, exacte. No,
sí, sí, i t'inspiraré una cosa que avui m'ha fet molt feliç, però molt feliç, però t'ho diré llavors perquè és un tema, bueno, pues, diguem-ne, molt, molt impactant personalment i íntimament, d'avui mateix, avui pensava que vivia una tragèdia, t'ho dic així, no diré res més,
com?
I al final ha sigut un moment de felicitat en el dia, i avui estic supercontent de dir-ho avui davant teu, o sigui que ja en parlarem d'aquí 3 setmanes, crec que em toca.
En
no?
3 setmanes? Bueno, clar, perquè ara el que em surt de dins, Xavier, és dir, no em deixis així 3 setmanes.
Et deixaré a tu i a tots els oients de Radio Estel que pensin només una cosa per la reflexió, que avui parlem de reflexió, que el dissabte serà dia de reflexió per les municipals. Pensem que la vida té alts i baixos, pot haver tragèdies i tristeses, però després també hi ha revifaments de la vida i hi ha moments molt feliços, i això és la vida. Jo recordo ara un vers bíblic que diu tria la vida o la mort, tria la llibertat. Bueno, això, o sigui, al final hem de triar. I a vegades no ho triem, perquè avui jo no he triat res, però he tingut aquests dos grans alts i baixos de la vida només en un sol dia, i ho explicarem en el proper programa, i que s'escolti la música.
Xavier Torrents, esperarem amb moltes ganes la teva visita perquè ens expliquis amb aquesta versió de Mike Oldfield, aquesta cançó del 83. Per cert, la canta Maggie Rips, però Mike Oldfield és el compositor. Doncs que ens expliquis... Maggie Reilly, em corregeix David Morral. Maggie Reilly. Doncs esperaré. I ara tinc moltes ganes de que tornis.
Pues
però me n'alegro que hagi estat...
Bueno, tu també m'hauràs d'explicar la conversa amb els teus fills per decidir el teu vot, sense que ens diguis el vot, òbviament.
Perfecte. No, igual el dic. Perquè
no, 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 tu i jo, perquè els persones que estem en espais públics, tu estàs com a comunicador, jo soc com a professor doncs, a la Universitat de Barcelona, sí. Crec que no hem d'explicar això,
vale, doncs
perquè hem de ser el més, diguem-ne, rigorosos possibles quan fem la feina professionalment.
Xavier Torrent, serà un plaer retrobar-nos i que m'expliquis i jo també t'explicaré. Moltes gràcies per la teva visita, sempre és un
doncs
plaer.
Doncs ja saps, els dos primers temes que parlarem al primer programa amb mi.
Perfecte, tot i així te'ls demanaré, com faig sempre. Gràcies, Xavier, que vagi molt bé aquestes setmanes. Vinga, nosaltres que fem una paixa, una pausa, disculpeu, i rebem Alberto Gómez i fem una secció creativa, microcontes, de seguida aquí al Camins.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal. Un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes. Dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Comencem amb un primer microconte i a partir d'aquí, com ja sabeu, fem la reflexió personal. Paula, música maestro.
Llevaba ya varios minutos preparado.
El magazín del vespre.
Jo us dic una cosa, si alguna vegada ens donen un onda serà pels separadors, jo ho tinc claríssim.
A Ràdio Estel.
Por primera vez un amanecer bonito. Por primera vez lo que quiero y necesito. Por primera vez hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez yo volví a nacer contigo.
Alberto Gómez, bona vesprada.
Vesprada.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Moltes ganes de retrobar-nos.
Per mi és un plaer.
I per tots nosaltres també. Escolta una cosa, que sàpigues que fa unes setmanes, tu ja saps que jo tinc, des que et conec i vens aquí a aquest programa, tinc la il·lusió, la sensació, la sensibilitat de fer ràdio nocturna, d'acompanyament més profund, més sensible, etc. Que sàpigues que un mite de la ràdio que treballa amb nosaltres, que es diu Miquel Mercadal, que ha treballat bueno, tota la vida a la ràdio i que ara fa un programa fantàstic, Trotamundos, els dissabtes, va entrar amb nosaltres perquè ja ha fet molta ràdio nocturna, ràdio d'una de la matinada, d'una de la matinada. I jo li vaig preguntar, el que nosaltres fem consideres que és ràdio nocturna? I em va dir, en cap cas.
Ah, d'acord.
No nosaltres, el programa en general, ¿vale? Perquè ja, jo ja l'he anomenat com la ràdio nocturna de Ràdio Estel. Llavors em va dir, és impossible que facis ràdio nocturna quan és de dia. És que aquest és el... Però jo, que me l'he trobat aquesta tarda, li he dit, Miquel, et respecto molt, t'estimo inclús, ets fantàstic, però jo vaig a la meva bola i nosaltres fem ràdio nocturna. Què et sembla?
Bé, bueno, o com a mínim que s'escolti... A veure, què tal aquesta secció
d'avui? No, no, la secció és ràdio nocturna pura i dura i jo crec que en directe està molt bé, però la gent l'ha de recuperar cap a les 12:30 de la nit, cap a la 1. Mm-hmm. Aquest és l'horari perfecte per fer aquesta secció. Alberto Gómez, cada 15 dies té l'amabilitat i el gust de visitar-nos i ens porta doncs, microcontes. Els microcontes són fantàstics, però al final és una excusa per parlar-nos de moltes coses que tenen a veure amb la nostra vida, en les nostres situacions. El seu llibre, Por un momento, el podeu trobar a molts llocs, però també a libros.com. I a més està preparant, recordem-lo, aquesta segona obra, Contra el silencio, en què d'alguna manera ja et despulles amb les teves sensacions més personals. I avui parlem... Tu sempre estàs cavilant, de què farem en aquesta secció, m'agrada molt. Avui parlarem de primeres vegades, de primers cops, de les primeres vegades que vivim una experiència o ens ve l'experiència fins nosaltres o ens enfrontem a una cosa concreta.
D'aquell terreny...
El terreny desconegut.
Que no has trepitjat mai.
Exacte.
Que farà patir. Potser fa també somriure. Però, bueno, com a mínim, adrenalina la tens assegurada.
Bueno, I tant, sobretot quan saps què et passarà. De vegades te ho trobes, eh? I dius, ui, què està passant aquí? No m'ho esperava, això. Uh-huh. Però moltes vegades dius, bueno, viure aquesta experiència ja de manera amb premeditació i alevosia, podríem uh-huh. dir, una mica això. Molt bé, doncs jo crec, endavant, som tot teus.
Sí, i algun d'altre que després llegirem.
Ah, perfecte. Tenim un... per començar, per endinsar-nos, un primer microconte d'Alberto Gómez, si us plau, una mica també, Àngel.
Ara. No querían mirar atrás, ni ponerse a saltar de alegría tras la conquista obtenida. Y eso que sentían todo el cuerpo lleno de adrenalina. Todavía tocaba disimular, hacer como si no fuera la primera vez que les dejaban entrar en aquel bar para mayores, la primera vez que traspasaban la puerta de un local prohibido hasta aquella inolvidable noche.
Clar, el punt de passar una mica de sentir-te un nen o estar a les portes d'un altre moment vital i que es concreti, perquè hi ha un desig sempre.
Jo sobretot penso les pessigolles.
Sí.
Perquè potser has creuat 2-3 metres i et criden, no? I et diuen, ei, veniu.
Ah,
no?
Sí, exacte.
I llavors aquelles pessigolles és de, ei, va, ho hem aconseguit, no?
Ho hem aconseguit, és cert. Perquè al final, jo ja amb la perspectiva de la vida, tu i jo devem tenir una edat similar... dius, per què tenia jo tanta pressa per viure les coses? Mm-hmm. Però quan ets jove és inevitable, veritat? És a dir, tens ganes de donar un pas més i fer més coses. I aquestes primeres vegades, entrar en un local que fins ara només observaves de fora i deies, què passarà allà dins?
La típica casa abandonada.
Ui, casa abandonada? Has trepitjat tu alguna casa abandonada?
Alguna, sí.
Ah, sí?
Alguna nau d'aquestes abandonades i també... no sé si en venda o... no? Que ja han tret tota la maquinària, no? I queda la nau completament buida, que es va fent, no? Es va fent malbé, diguem.
Sí.
I sí, allà també és un terreny molt per nens.
Exacte. Més primeres... És que, clar, és que em venen moltes al cap, però més primeres vegades.
Doncs vinga.
Vinga, endavant. T'escoltem, Alberto Gómez, por un momento.
Había hecho lo que le pedía en aquel mensaje que no dejaba de releer. Y ahora, mientras esperaba, sentía cada una de sus pulsaciones, atropelladas, preguntándose qué estaría a punto de ocurrir.
Es un claro ejemplo de saps qué pasará, ¿eh?
Saps que passarà alguna cosa.
Saps que passarà alguna cosa.
Que vindrà algú.
Que vindrà algú. I que t'ho ha avançat. Estic arribant. No? Estic en camí, per exemple. I és veritat, hi ha com una tendència, aquells missatges, ara no sé per què estic pensant en missatges d'SMS, perquè jo totes aquestes sensacions les porto als anys 90, per exemple. Però arribaven aquells missatges i rellegies com si d'alguna manera allò et preparés, no? pel que havia de passar.
Bueno, jo crec que en algun moment hauríem de parlar de fer...
De què?
De cartes. Cartes en paper.
Cartes en paper, Déu-n'hi-do, sí. Jo recordo una primera vegada, jo he estat molt, com t'ho dic...
Escrivies o rebies?
No, jo he escrit molt i he rebut també, però jo he escrit molt més. A mi m'agrada molt escriure. El gènere epistolar, la poesia m'agrada també moltíssim.
Hi ha clubs de gent que ha escrit cartes o que rep cartes?
Sí, ho sé. No, jo mai m'he interessat massa, però sí que ho he practicat. Però jo recordo, mira, com a exemple de primera vegada, recordo la primera vegada que em vaig posar a un escenari a fer teatre. Uh-huh. I això a mi, sabia que passaria, estava programat, etcètera, i sabia que seria fantàstic, però clar, la por que jo vaig passar fins a arribar a aquell moment també va ser molt gran. M'oblidaré del test, la gent li agradarà, no li agradarà, com serà molt cutre o no serà cutre, però no, va resultar molt bé. Mm-hmm. Després vaig repetir moltes vegades. Hi ha moltíssimes... I després hi ha la part sentimental, evidentment, també.
Sí. Evidentment.
Diu, sí, clar, evidentment.
Els llums, les persones, els... No? O sigui, aquesta por del teatre també pot aparèixer quan estàs a punt de trobar-te o de re-trobar-te amb una persona. Uh-huh.
Mira, jo cada vegada que vens em venen persones al cap que igual feia anys que no pensava, i ara estic pensant, Jo vaig tenir una barreja, Alberto, que va ser una cita, una de les meves primeres cites, que a més es barrejava amb el teatre, perquè anàvem a veure teatre. Va ser un desastre, aquesta sí que t'ho dic. Aquesta va ser un desastre, no va fructificar en res i ens vam adonar en la mateixa nit que no compartíem gustos ni res. Però la il·lusió sí que la vaig viure.
Bueno, les pessigolles.
Les pessigolles, sí. Després la decepció també és el que dèiem, de vegades hi ha decepció.
Ara anem a robar-li una a la Mònica Carrillo. Vinga, que estic entusiasmat amb el seu llibre, Fantàstic. El viento nos llevará. I bueno, que a veure si algun dia podem, no? Consultar-la, preguntar-li, sondejar-la sobre què pensa sobre els microcontes.
Estem sobre el terreny, estem pressionant per tota la canxa i esperem que la Mònica ens faci aquest...
Seria un bon final de temporada.
Home, i tant, seria un colofó meravellós. Mm. Però vinga, un de Mònica Carrillo.
Pues molt senzill, molt directe i... Havia cruzado otras líneas, pero nunca la del abismo. És molt bo. No?
És que, no, clar, és que, o sigui, sí, ho és, o sigui, ho és. Però estic pensant en què és l'abisme.
Ah.
Jo de seguida li he posat nom i cognoms, a l'abisme aquest. Però en aquest cas, millor que no ho digui. No ho suportaria.
Hi ha persones que són l'abisme.
Què més coses, Alberto Gómez?
Jo, ja que hem llegit un de la Mònica, anem amb un altre.
Vinga, endavant.
Pensé tantas cosas que podrían pasar y al final era el miedo lo que pasaba.
¿Tú crees que...?
Los dubtes...
Home, i tant, evidentment. La por és curiosa, perquè jo de vegades penso que és molt útil i de vegades penso que no, que en absolut. Jo crec que s'ha de saber seleccionar, no?, a què tenir por i el tipus de por, no? Hi ha una por que et paralitza i que no et deixa actuar i aquesta depèn de les situacions. Doncs millor controlar-la, millor domar-la. I hi ha una altra por que dius, bé, gairebé li faré cas a aquesta por.
Jo prefereixo les pessigolles.
Tu prefereixes les pessigolles. I arriscar? A la vida s'ha d'arriscar, Alberto Gómez, no?
Sí, sí.
S'ha d'arriscar.
Sí.
Aquest concepte...
Hem d'agafar trens,
no, i tant.
Hem de trucar, hem de donar-li al botó enviar.
Si et quedes pensant, ai, i si no va bé, i si no va bé, bé. Pues que no vagi bé, no passa res.
Perquè després, quan penges la trucada, no? Quan reps la resposta del mail que tenies tanta por a enviar, dius, ja està fet, no? Has trepitjat un terreny que no volies... o que tenies por, com deies, o que et feia tremolar, però ja està fet.
I després, quan esperes la resposta, també hi sobren moltes sensacions, moltes sensacions. Algun altre, Alberto?
Vinga, un
de Mònica?
De Mònica,
Carrillo?
Sí.
Vinga.
Aquest és desconegut, però també és sobre el tema desconegut, però també sobre el tema...
L'escoltem i l'interpretem a la nostra manera, endavant.
Te descubrí 100 veces por primera vez. Ninguna fue la misma. Y de todas me enamoré.
Et dic una cosa. Jo crec que no es pot superar aquest microconte. Perquè, a més, si això ho pots afirmar, és que has trobat una persona... Has trobat la persona.
La persona.
La persona. Alberto Gómez, escolta una cosa, abans d'acomiadar-te, ara farem un petit gir a aquesta secció, però jo crec que ho hem d'explicar, perquè ha mort Tina Turner, ho ens hem assabentat, ha sortit publicat fa uns segons, la cantante i actriu Tina Turner, que ha mort aquest dimecres, als 83 anys d'edat, la reina del rock and roll, amb títols mítics i una carrera fantàstica. És estadounidenca, nacionalitzada a Suïssa, per cert, ha tingut una carrera de més de 50 anys i ha estat 54 en actiu, imagina't. Tina Turner, al cel sigui, i per sempre ens queda la música, aquest temazo, no? Que d'on tenim a cap? A veure, puja l'Àngel un segon. Tot té un principi i té un final, però ens queda l'obra dels artistes, Alberto Gómez, això sempre.
Sempre.
Gràcies per venir, gràcies per estar amb nosaltres, per regalar-nos aquesta estona de ràdio que és fantàstica.
A mi m'encanta, és un terreny conegut ja, però que m'encanta bueno, trepitjar-lo.
Però et dic una cosa, jo que sempre em faig molt de guió perquè no m'agrada tenir on agafar-me, mira el que et dedico a tu. Tres línies. Tres línies i dic que passe lo que tenga que passar amb Alberto Gómez. Vinc
així
disposat
m'agrada.
A tot. Gràcies, Segues. Alberto. D'aquí 15 dies una mica més.
Vinga,
tu.
Plaer.
Vinga, nosaltres que recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb una persona que recorda la seva primera vegada com una cosa meravellosa, meravellosa, Ferran Capdevila a la producció, la seva primera vegada a la producció, estic dient, quan va produir per primera vegada, no penseu. Les veus i el cor de Júlia Julve i Carla Buigas les tenim a la redacció, avui amb la participació estel·lar de Judit Casellas i Sílvia Muñoz. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials. I avui quatre mans, quatre, les vies de so ben acompanyades i el muntatge musical Àngel Martínez, el rookie i el viejo rockero, ara que em puja, i el viejo rockero David Morral en el paper de maestro Jedi. Voleu informació? Ara de seguida butlletí curradíssim. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí i pels del directe que acabeu de passar una bona nit de dimecres. Nosaltres que ho deixem aquí, però demà aquí ens trobareu on sempre fem camins sin moderació.